El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, estic encantada d'estar amb vosaltres. I el programa d'avui el comencem parlant de la Fundació La Caixa, perquè enguany tenen molt bones previsions de cara a aquest 2025 amb iniciatives pels qui més ho necessiten. Avui ens ho expliquen en primera persona. El pressupost de la Fundació La Caixa assolirà enguany la xifra de 655 milions d'euros, cosa que suposa un rècord en la història de l'entitat, que en l'última dècada ha destinat una inversió total de més de 5.000 milions d'euros al desenvolupament d'iniciatives socials, d'investigació, educatives i culturals, amb l'objectiu de contribuir a la millora de tota la societat i especialment dels col·lectius més vulnerables. Sobre el tema, perquè ens expliqui com han arribat fins aquí i les expectatives que tenen aquest any 2025, en parlem amb la directora de l'àrea de programes socials de la Fundació La Caixa, la Montse Buissant. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Clar, aquest any, Montse, unes xifres molt bones, no? Les que s'esperen, que ja espereu, no?, assolir-les, i amb bones previsions, no?, de futur, també.
Bé, sobretot nosaltres el que fem des de Fundació La Caixa és donar resposta a necessitats socials, perquè això connecta amb la nostra missió, no?, que és la de contribuir a construir una societat millor i més justa per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten. És a dir, a les persones en aquells col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat. Llavors, les xifres responen doncs, a aquestes situacions, no?, aquestes situacions de vulnerabilitat.
Uh-huh. Aquests èxits del 2025, què suposen de cara, com comentaves, aquests col·lectius vulnerables, aquestes persones, què és el que es farà i què suposa per ells aquestes bones xifres?
Doncs mira, aquestes xifres suposa doncs, tenir una intervenció, unes línies d'actuació en aquells reptes que estan molt en el nostre entorn, no?, en el nostre context, com és atendre situacions de pobresa, sobretot de pobresa infantil, que les xifres ens porten a tenir un dels pitjors llocs, no?, a nivell del rànquing de la Unió Europea. Espanya només la supera Romania i Bulgària en índex de pobresa infantil. També suposa atendre situacions d'ajudar a integrar a les persones amb vulnerabilitat en un entorn laboral, no?, amb un acompanyament sociolaboral perquè puguin aconseguir doncs, un lloc de treball. Suposa també atendre a les persones grans perquè el procés d'envelliment forma part d'un dels grans reptes, no?, de la nostra societat. Tots sabem que està creixent la població de gent gran i que en els propers anys serà molt més alt el nivell d'envelliment de la nostra població, i nosaltres acompanyem aquestes persones doncs en aquest procés d'envelliment doncs, perquè tinguin una vida més plena i perquè es puguin doncs, també adaptar a les noves circumstàncies, i ho fem a través d'activitats que tenen a veure amb la prevenció de la salut, amb activitats que tenen a veure amb la digitalització, no?, amb la capacitació digital d'aquestes persones, amb aquelles activitats que també tenen a veure amb la participació comunitària, no?, en què les persones, la gent gran, també pugui ser un col·lectiu que tingui retorn social i que sigui encara actiu per la nostra societat i pugui donar doncs, tot allò, aquella experiència, aquells coneixements que els comporta la seva edat. I també doncs, estem treballant doncs, per aquelles situacions de màxima fragilitat com és la solitud no volguda, i que també sabem que és un dels reptes de la nostra societat.
Uh-huh.
I d'altra banda, una altra de les línies d'acció que pensem i que continuarem treballant perquè pensem que és molt important és acompanyar les persones que estan al final de la vida, no?, que estan en una situació de malaltia crònica avançada, i que tots els aspectes psicosocials d'aquestes persones són aquelles dimensions essencials per poder transcendir en aquest moment de final de vida, doncs amb més sensació de que estan vivint fins al final, no? Fins a l'últim instant. El nostre programa el que fa és acompanyar, donar suport a les necessitats emocionals, socials i espirituals d'aquestes persones, perquè conjuntament amb l'àmbit sanitari, amb totes les atencions sanitàries, puguin tenir una atenció global, una atenció integral, que els permeti, doncs això, acabar els seus dies, no? Tenir aquest procés de final de vida amb, bueno, amb una percepció de vida plena, de validació de la seva biografia, i amb pau interior i amb tots aquells aspectes que són importants per ells, com la transcendència o bé tota la part de comunicació amb la família, no? Dels temes pendents, o bé totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el llegat de la persona, doncs acompanyar aquestes situacions és el que hem fet fins ara i que continuarem fent també, perquè al final de la vida és una de les situacions de màxima vulnerabilitat. Amb tot això us volia dir que tot allò que fem està relacionat amb aquelles situacions de vulnerabilitat i que donen resposta també a alguns dels reptes socials que en aquests moments tenim com a societat.
Clar, coneixent aquestes iniciatives a les quals, doncs, començareu, no?, a destinar aquests diners aquest any 2025 i sabent també qui seran els beneficiaris, la pregunta que ens fem és com heu arribat fins aquí per poder fer tot això, no? Quin balanç feu, per exemple, d'aquests anys passats i què és el que traieu de positiu per poder estar on esteu ara?
Mira, tot el que és l'obra social, com bé sabeu, comença fa més de 120 anys i les primeres accions tenien a veure en acompanyar les persones grans, no? Però durant tot aquest temps el que ha fet la Fundació La Caixa és donar resposta o adaptar-se a les noves necessitats i adaptar i adequar els seus programes a cadascun d'aquests moments, no? Nosaltres, al llarg d'aquest temps, el que hem après és que fer acció social, acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat, doncs també requereix, doncs, de coneixement científic, requereix de que hi hagi experts darrere de cada iniciativa que ens ajudin a dissenyar, i en moltes ocasions el que fem és, doncs, suportar-nos, doncs, en direccions científiques, en el coneixement científic que tenen o experts o universitats d'arreu, no?, dels diferents àmbits. I això és molt important, fer dissenys de programes on el coneixement científic estigui molt present, i això ens porta a definir unes metodologies de treball, que són metodologies contrastades, reconegudes, i que ens permeten també transferir més enllà de la nostra atenció. Ho fem també, un altre aprenentatge d'aquest temps és que fer-ho sols és impossible. Jo crec que la complexitat dels temes ens porta que sempre hem de traçar aliances amb altres agents, i per nosaltres el tercer sector, les entitats del tercer sector, són fonamentals. Sempre desenvolupem els nostres programes a través de les entitats del tercer sector, perquè són elles les que treballen en aquests territoris on es concentren aquests indicadors socioeconòmics, no?, més difícils, on són elles les que coneixen a les persones que estan en aquests territoris, són elles les que tenen professionals amb molta competència, i per tant nosaltres, anar de la mà de les entitats del tercer sector, per nosaltres és un valor afegit, traçar aliances amb el tercer sector, com deia, però també, doncs, amb l'aval de l'administració pública, en moltes ocasions també, com és en el tema de reintegració sociolaboral de les empreses. Per tant, aquesta aliança o aquest treball conjunt, no?, d'un ecosistema de tots els agents que estan al voltant de les persones en situació de vulnerabilitat ens sembla fonamental per poder fer tota l'acció social. Un altre factor clau ha sigut i és l'avaluació permanent dels nostres programes. Ha d'haver-hi sempre una mirada de millora permanent per veure què podem, no?, fer millor, fer una mica millor, per poder arribar una mica més enllà del que estem fent. I a més perquè aquesta avaluació permanent ens porta a generar evidència científica, que farà que aquestes iniciatives també siguin transferibles, replicables, més enllà dels nostres programes, i això ens sembla que és molt important. També no és una aportació que va més enllà de l'atenció directa.
Exacte.
Per atendre aquestes situacions de vulnerabilitat, un altre factor clau és la perdurabilitat en el temps. Tothom sap que, o sabem que aquestes situacions de vulnerabilitat requereixen recurrència en l'acció, no es poden... no són accions puntuals que comencin, acaben i aquí s'ha acabat, sinó que les persones necessiten un temps per poder transformar la seva realitat, i aquest és un altre dels principis claus. No fem accions puntuals, fem accions perdurables que permetin transformar aquelles situacions i que les persones tinguin temps per anar, no, avançant en aquest procés de millora i d'autonomia personal. I, per últim, també creiem que és important, doncs, aquesta capilaritat que tenim en tots els programes, no? Que tenim presència a les 17 comunitats autònomes, però a totes les províncies, perquè això ens permet també, doncs, atendre diferents realitats. Sí que hi ha un model, de, com us explicava, doncs, d'intervenció en l'acció social harmònic en quant a aquests pilars claus que abans parlàvem, però sí que és veritat que cada realitat, cada territori, té la seva peculiaritat, i per tant també tenir una presència territorial, capilaritat i adequar a cadascuna de les realitats dels territoris ens sembla molt important.
Per tant, nous reptes, no? Per endavant, molta feina al darrere, no? Amb tot el que ens has explicat, aquesta dedicació absoluta dels anys anteriors per poder arribar on esteu ara, però amb la vista també posada al futur, i sobretot amb l'objectiu, no, d'estar al costat d'aquestes persones vulnerables, no, i fer, doncs, tot el possible per continuar amb el que porteu tants anys fent, no, Montse?
Sí, efectivament. Com deies, continua treballant per donar resposta a aquestes situacions de dificultat, reafirmar-nos en el nostre compromís de Fundació La Caixa, doncs, en la lluita contra la pobresa, amb la inserció sociolaboral, amb les persones grans, amb la malaltia avançada i amb altres casuístiques, no, que també abordem a través de les convocatòries socials, que també és una altra línia d'intervenció que dona suport a les iniciatives que les entitats socials ens presenten anualment.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse Buissan, directora de l'àrea de programes socials de la Fundació La Caixa, per fer-nos aquest balanç dels anys passats, d'aquest que ha començat, no, recentment, i per explicar-nos la feina que feu ajudant a tots aquests col·lectius. Moltíssimes gràcies, i a seguir així, endavant. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
Parlem ara de la il·luminació a les oficines, perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials, i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no? En el sector, a la feina, i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, a la seva oficina. Clar. Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Bueno, la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs, no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural, hem de complementar amb llum artificial, o inclús, quan no tinguem cap llum natural, doncs, hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important des del nostre punt de vista, és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant, que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi, i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que trobes a la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, si els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no? Que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no? I ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tan mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball, on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és, no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat, t'explico el perquè. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt. I que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Que sé que és molt difícil, sí. Perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que et proporciona la llum en el pla horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És el pitjor dels escenaris.
Sí, tant
les
fem pantalles... tots,
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc doncs molts alumnes a classe, a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no? Aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és doncs, el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no? I sobretot per també renyar-nos una miqueta, no? En aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant en el moment de treballar, no? Aquestes hores que passem el dia a l'oficina o on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses. Que ja
I tant.
Moltes gràcies. T'agraeixo
molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que és, jo crec que és molt interessant i molt rellevant. I sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies.
Gràcies. I de seguida parlarem amb Carlos Varela, l'artista de Cuba, que arriba directament a Barcelona per presentar el seu nou disc el proper divendres 7 de març.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Los Ángeles se cuece algo grande.
And the Oscar goes to...
Y cuando pase, todo el mundo hablará de ello.
¡An Oscar!
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, sigue en directo la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
La gala de los Oscar desde Los Ángeles.
Los Oscar en COPE y en COPE.es.
No prometemos spoilers, pero sí giros de guión.
Se lo llevó.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El proper divendres tenim tots una cita amb el cantant Carlos Varela, que presentarà a Barcelona el seu nou disc. Y ahora hablamos con Carlos Varela, el cantante Carlos Varela, el artista Carlos Varela, que regresa a Barcelona para presentar su nuevo trabajo. Se llama Nada es como antes y viene el próximo viernes 7 de marzo a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, nos hace mucha ilusión regresar a Barcelona después de 2 años sin cantar ahí.
Además, con nuevo disco, ¿no? Entre las manos, con nueve temas.
Sí, 9 temas sacados del horno muy recientemente.
Exacto.
El disco lo lanzamos el 22 de noviembre y luego hicimos una gira por varias ciudades de Florida. Y este concierto de Barcelona va a ser el primero de una serie de conciertos en España con mi banda presentando este disco Nada es como antes, y especialmente en la Sala Luz de Gas, que es una sala que conozco hace muchos años porque justamente en el año 96 presentamos ahí el disco Como los peces, que grabamos en Madrid en el 94.
Uh-huh. Además, el disco se llama Nada es como antes y supongo que hará un poco de referencia a todos los años de carrera que llevas, ¿no? Ya 40 años, no más de 40 años.
Más de 40 años.
A tus espaldas, que se dice rápido, ¿no?
Sí, así mismo, ¿eh? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos con estos conciertos porque, aunque mucha gente tiene, hay mucha expectativa con los temas nuevos del nuevo disco, por supuesto en los conciertos no pueden faltar las canciones de siempre, ¿no? De los clásicos, por así decirlo, ¿no? Con toda la humildad, que no pueden faltar en un concierto nuestro. Sabemos que hay muchos, además de catalanes, pues muchos cubanos en Barcelona que nos están esperando. Y vamos a hacer un show muy bonito donde de alguna manera un recuento de varios discos en todos estos años, que se dice fácil, ¿no? 43 años prácticamente escribiendo canciones. Y me hace mucha ilusión reencontrarme con tanta gente que nos escriben prácticamente a diario cuándo vienes a Barcelona, cuándo regresas a Barcelona, y que sea en esta sala, pues se lo agradezco profundamente a Barnazán, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué momento decides ponerle nombre al disco Nada es como antes? ¿Qué es lo que ha cambiado tanto para que lo llames así?
Wow, qué pregunta. Es un misterio porque no sé si sabes que lo que estudié fue teatro, y entonces siempre me gusta que los discos y los conciertos tengan una dramaturgia que pueda guiar de alguna manera al oyente o al espectador a través de estas canciones en un viaje. O sea, me gusta más que los discos se parezcan a un libro o a un filme. Y justamente esa frase que... Si por lo general la gente, uno le suele poner nombres a los discos, que es el nombre de alguna de las canciones, pero no existía. Entonces, en la canción Elefantes, que es como la canción eje alrededor de la cual giran el resto de las canciones, comienza justamente con esa frase, ¿no? Nada es como antes, ¿no? Y bueno, también era un guiño exactamente al paso de los años, un guiño también musical, porque en el disco de alguna manera hay algunos referencias, algunos pasajes de canciones de discos anteriores, y como un homenaje, ¿no? Divertido, porque ya con los años uno lo que pretende es grabar y subirse a un escenario y pasarla bien. Y sí, yo creo que nada es como antes, porque en definitivamente, como está hoy por hoy el mundo, tantas cosas han cambiado, pero bueno, esto es, como diría un amigo mío, lo que trajo el barco, ¿no? Hay que seguir remando, sí.
¿Y qué es lo que te traes de Cuba hacia aquí a España para hacer estos conciertos tan especiales?
Bueno, por lo general, siempre, por supuesto, Madrid, donde estamos viviendo hace un tiempito, hay muchos músicos cubanos, también en Barcelona. Y siempre suelo tocar con músicos, incluso que fueron parte de mi banda a principios de los 90, que viven aquí en Madrid hace años. ¿Sabes? Una banda cubana, pero que viven aquí. Y y mi música, aunque no es exactamente la típica música cubana que puede esperar alguien de un turista que va a Cuba, ¿sabes? Lo típico del son, la maraquita, la conga. Yo vengo de una generación que creció escuchando las emisoras de los Estados Unidos y por supuesto con lo que te corre por las venas, donde inevitablemente ahí se crea una fusión entre pop, rock, jazz, canción y sobre todo los versos con una poética más social, aunque hay muchas canciones por supuesto también de amor. Bueno, en general todas las canciones son de amor, pero hay muchos temas que increíblemente con los años han significado muchísimo para varias generaciones de cubanos, ¿no?
Y algo que te tiene muy pegado, ¿no?, a España, digamos, es la relación tan buena que tienes con muchos artistas de aquí, ¿no? Por ejemplo, con Joaquín Sabina, entre otros, obviamente, ¿no?, que has podido colaborar con ellos y hacer también música juntos, ¿no?
Exactamente, de toda la vida, bueno, de muchos años, desde el año 94, cuando Joaquín viajó por primera vez a Cuba, enseguida me mandó a buscar y a partir de ahí, bueno, es tío Joaquín, ¿no? Entonces tuve la bendición de vivir en su apartamento en Tirso Molina, componer canciones juntos. Hay una canción de la que me siento muy orgulloso que hicimos juntos, que es Tan Joven y Tan Viejo, que él ahora incluso en su gira de despedida de Ole y Adiós, pues es una canción que no ha dejado de cantar, ¿no? Increíble, un tipo como Joaquín que tiene tantas y tantas canciones conocidas, pues un honor. Y bueno, y con Serrat también hemos estado varias veces en el escenario, en fin, he tenido la suerte de compartir y de conocer a grandes compositores y músicos del mundo de la canción española y es una bendición realmente. Hay mucha gente, siempre me decía Sabina, la gente conoce más tus canciones que a ti personalmente, ¿no? Él decía que era un gustazo que yo pudiera caminar por Gran Vía, ¿no? Y bueno, a veces uno quisiera que te reconocieran, ¿no?, en los restaurantes. Porque hay canciones que interpretó Ana Belén, hay canciones que cantó Miguel Bosé, hay canciones, en fin. Es una suerte también en este oficio escuchar las cosas que nacen de uno en voces tan conocidas y tan importantes en el panorama cultural de español, ¿no?
Y después de tantos años dedicándote a la música, ¿qué es lo que aún te falta por hacer o el sueño que te gustaría cumplir?
Muchísimo. Yo soy un eterno inconforme con todo lo que escribo y lo que grabo. Tengo muchas canciones inéditas. A ver, uno ya cuando tiene 61 años dice, espérate, tengo más pasado que futuro y me tengo que apurar, ¿no? Quisiera escribir un libro, que lo tengo en mente también hace un montón de años, pero no encuentro el tiempo y quisiera grabar muchos discos más. Justamente estoy escribiendo, aunque este disco nuevo lo sacamos en noviembre, ya yo estoy pensando en el nuevo disco, porque lo grabaré posiblemente a finales de este año aquí en Madrid, ¿no?
¿Y cómo afrontas este, por ejemplo, este concierto en Barcelona, ¿no?, el día 7 de marzo, y también los que vengan a partir de ahora? ¿Cómo te preparas para ello? Y también preguntarte sobre todo, ¿no?, si después de tantos años subiéndote a escenarios, ¿no?, componiendo canciones para gente también tan importante, ¿siguen esos nervios? ¿Sigue esa ilusión la misma que el que los primeros días, que la primera vez?
El día que no sientas esos nervios, vete corriendo al hospital. Empieza a morirte ese día. No, sí, las mariposas están ahí y hay que saberlas convertir en energía creativa. Te repito, lo que estudié fue teatro, más que música, y sí, me sigue gustando muchísimo subirme a los escenarios, me sigue gustando muchísimo la experiencia del directo, que es como salir a torear. Y siempre se aprende, porque los públicos son completamente diferentes. Por ejemplo, en diciembre estuvimos en Florida y los conciertos, por ejemplo, de Miami, que fueron tres seguidos, viernes, sábado y domingo, eran públicos completamente diferentes. Entonces, A veces la gente piensa que están aprendiendo algo de estas canciones, pero el primero que aprende todo el tiempo es uno, ¿no?
Claro.
Uno se va transformando y reciclando toda la experiencia de cómo va significando la catarsis de cada uno de estos versos en estos públicos, ¿no? Entonces me hace siempre mucha ilusión, por supuesto que me pongo nervioso. Procuro no demostrárselo a los músicos, pero sí, siempre es interesante como uno va aprovechando el directo para ir puliendo, ir tejiendo un mejor espectáculo, ¿no? Y un mejor show. Eso es algo que de verdad que gracias a Dios aún disfruto.
Claro, lo que no hay que hacer es no disfrutarlo, ¿no? Que haya esos nervios es bueno, pero sin dejar de disfrutar, ¿no?
Absolutamente. Conozco otros artistas que nunca les gustó el escenario, que se ponían demasiado nerviosos, se bloqueaban, pero no, en mi caso, te digo, con los años, cada año lo disfruto más. Mientras más pasa el tiempo, lo disfruto más y ojalá que a partir de este concierto del 7, después tenemos Madrid, aquí el 21 de marzo, después tenemos Canarias, pero arrancamos justamente en Luz de Gas el 7 de marzo en Barcelona, y ojalá que se sumen bastantes ciudades, ¿no?
Seguro que sí. Pues Carlos Varela, muchísimas gracias. Iremos
gracias
a verte a este concierto. Estamos encantados de tenerte aquí, de recibirte en Barcelona.
Gracias a ti, corazón. Allí te espero.
Seguro que sí. Y a partir de ahora, como tú dices, muchísimos más conciertos por delante aquí en España. Gracias. Que vaya muy bien.
Gracias, mi amor. Gracias. Bendiciones. Gracias.
Y ahora hablamos del carnaval, porque un estudio ha podido documentar las primeras celebraciones estacionales al Brasil precolonial y entonces pues lo que se supone que fueron los orígenes del carnaval. Hoy hablamos, para que nos cuente si es así, con André Colones, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueólogo del ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental. André, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del carnaval, está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y,
sí.
Y hablamos, pues, que parece ser, se ha descubierto dónde empezó, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios, sus orígenes? Y parece ser que fue en Brasil, ¿no?
Bueno, lo que hemos descubierto son evidencias precoloniales de agregaciones de personas en un determinado momento del año para celebrar algo que no sabemos exactamente lo que era, pero sí que producían mucha bebida alcohólica y consumían mucho pescado. Creemos que eran celebraciones estacionales relacionadas a la abundancia de recursos acuáticos. Que pueda en parte estar relacionado a eventos históricos o haber influenciado eventos históricos como el carnaval en Brasil, bueno, yo creo que sí, porque históricamente el carnaval ha siempre sido asociado con la colonización portuguesa y claro, hay otras culturas que han influenciado el Brasil colonial, como las culturas indígenas precoloniales y también las culturas africanas que han venido en los primeros 300 años de la colonización.
Exacto, eran, podemos decir, fiestas, ¿no?, o reuniones que reunían, ¿no?, a diferentes comunidades y celebraban, pues, estas pequeñas fiestas de los lugares en específico, ¿no?, de ahí del Brasil, por ejemplo, todo este descubrimiento, podemos decir, ¿no?, aportaría también nuevas informaciones de cómo se celebraba entonces y de qué manera tenían de vivir, ¿no?, estas poblaciones precoloniales y qué es lo que hacían, ¿no?, sus costumbres, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo que cambia, en particular a la nuestra perspectiva, que es aún dominada por una visión europea y los resultados, los que traemos en ese estudio y que ponemos sobre la mesa, es que el carnaval o eventos similares, la verdad es que tienen raíces mucho más profundas, diversificadas y trayectorias más complejas que no solamente la introducción de fiestas que ocurrían en la corte de los monarcas y de la élite europea durante la fase colonial. Como decía, manifestaciones que sabemos relacionadas a culturas africanas e indígenas son parte de la vida cotidiana de Brasil, son fuertemente relacionados a temas carnavalescos, como llamamos en Brasil. Así que en nuestro estudio lo que confirma es que probablemente hay influencias culturales que van profundas en el tiempo, hasta 2.000, 3.000 años atrás, que están aún presentes en el carnaval.
Claro. ¿Y hay algo que os haya sorprendido, que no os esperabais al descubrir estos orígenes? ¿Algo que os haya llamado la atención especialmente?
Sí, yo creo que la cosa más interesante es que cuando ponemos juntos diferentes evidencias arqueológicas, lo que hemos constatado es que en este sitio en particular, en esta región del sur de Brasil, en la Laguna de los Patos, que es una de las mayores lagunas costeras del planeta, es que venía gente de todos los sitios. No eran solamente grupos locales, pescadores locales que se reunían y celebraban probablemente la abundancia de recursos marinos, acuáticos, pero es que tenemos también evidencias que, de personas que no eran locales, que probablemente viajaban kilómetros y probablemente días solo para encontrarse con sus amigos, familiares en esa región. O sea, como si fuera un acampamento de verano o algo así.
¿Y cómo dirías? Sí, dime.
No, yo creo que eso es súper interesante porque vemos que hay grandes comunalidades, hay grandes aspectos comunes entre diferentes sociedades, que es eso de encontrarse en ciertos periodos del año, celebrar algo, es algo que ha estado con nosotros por muchísimo tiempo y lo vemos en diferentes culturas. Y aquí en particular lo que vemos es que estos grupos, probablemente para que pudiéramos tener varias personas, no sabemos cuántas eran, pero suponemos que sean diferentes comunidades, diferentes familias, para que se pudieran encontrar, quiere decir que debería tener bastante comida disponible para que esos grupos pudieran estar varios días cantando, haciendo cerveza, porque hacían la cerveza de maíz, que es una cerveza indígena muy popular, muy común en toda la América del Sur, y lo hemos constatado que lo hacían. Entonces, para tener esas condiciones tienes que tener ciertos recursos disponibles. Hoy nosotros vamos al supermercado y compramos las cosas, ya está, y vienen los familiares, pero en este momento piensa que probablemente se reunían grandes números de personas para ir a pescar juntos. Algunos se quedaban en el local preparando las bebidas, y etcétera. Y eso solo es posible cuando tienes muchos recursos disponibles. En este caso era el pez. De peces en un periodo del año donde tenemos una abundancia de peces en esa región del planeta.
Claro. ¿Y dirías que ha cambiado mucho el carnaval de sus orígenes al carnaval que vivimos hoy en día?
Yo diría que sí. Quiero decir, el carnaval ha cambiado mucho en las últimas décadas. El carnaval de hoy es un carnaval. Bueno, el carnaval en Brasil es un carnaval increíble, pero es claro, es un carnaval que está también influenciado por otras dinámicas de mercado financiero. Una vez que has puesto dinero en el juego, las cosas cambian un poco.
Claro.
Pero la creatividad y el deseo de estar juntos,
eso se mantiene, ¿no?
Eso siempre se mantiene.
Exacto. ¿Y qué se espera ahora que ya habéis descubierto esto? ¿Sabéis los orígenes? ¿Sabéis la historia del carnaval? ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Va a cambiar algo? ¿Tendréis, por ejemplo, una visión totalmente diferente de cómo se celebra ahora? ¿Os gustaría que fuera de alguna forma en especial? No lo sé. ¿Cómo veis el futuro del carnaval?
Ah, el futuro del carnaval. Bueno, yo creo que hay varias posibles implicaciones. La primera es de tener un reconocimiento mayor, más amplio, de la importancia de la cultura, de la tradición indígena brasileña en la nuestra vida cotidiana. A menudo nos encontramos que esos grupos aún son marginalizados, sus tradiciones no son respetadas como deberían ser, etc. Y creo que es siempre más importante demostrar la profundidad histórica que tenemos de estos grupos y su importancia. Y la otra cosa, creo que desde un punto de vista arqueológico, es evidente que para nosotros es importante entender la extensión geográfica y cronológica de estos fenómenos. Es muy probable que tengamos eventos como estos más antiguos en la región, porque hay grupos que están ocupando la región desde 4, 5, 6 mil años. En el sur de Brasil hay grupos que están ocupando y haciendo grandes montículos de conchas, probablemente expresión de agrupamientos colectivos, etcétera, ya a partir de 8 mil años atrás. Así que es posible que desde un punto de vista histórico podamos ir más atrás con las fechas radiocarbónicas y demostrar que esto es aún más profundo históricamente. Uh-huh. Y que sabe también, desde un punto de vista geográfico, que eso estaba ocurriendo a lo largo de todo el litoral brasileño, no solamente en esta región.
Pues, André, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos orígenes del carnaval. Ahora ya sabemos cómo empezó, de dónde sale, y seremos muchísimo más conscientes a la hora de celebrarlo, teniendo en cuenta toda la historia que hay detrás del carnaval. Gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.
I en uns minuts parlem de metges i d'hospitals amb tres temes molt relacionats però alhora diferents. Després de la publicitat aprofundim sobre el tema i us explico de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Estos esclavos, señorías, son legalmente propiedad de España.
A fin de cuentas, estamos hablando de dinero, ¿no? Esclavos, producción, dinero.
Matthew McConaughey.
Solamente se pueden comprar o vender esclavos si han nacido esclavos, como en una plantación.
Morgan Freeman.
Hay hombres que si bien odian la esclavitud más que otra cosa, aún odian más al esclavo.
Anthony Hopkins.
La Declaración de Independencia. Todos los hombres son iguales, derechos inalienables, vida, libertad y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con todo esto?
Amistad, de Steven Spielberg. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com ho anunciàvem, parlem de metges. Primer, d'un metge jubilat que continua estimant la seva professió, diu, com el primer dia. I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot al sector de la medicina sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. En Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem de la teva història, no?, de ser metge, sí, del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, yo con molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues, tenia altres feines i jo, pues, vull continuar la meva professió. perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, sí, estic fent cosetes, que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències. Mm-hmm. Sí.
Així, sí, doncs...
Sí. Treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la, sí, a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres, amb altres professions?
Sí, sí. Jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts, molts anys. Sí, bueno, això ha estat una... Com un hobby, no? I, uh-huh. Però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'abogacia, però, sobretot, faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc i després, una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Partaulí, des de fa molts anys. I ara que tinc temps, pues, encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això, pues, pues, m'agrada molt. Hi han coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Mm-hmm, clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys, després de 40... crec que era 47 anys... De cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de cameller i ja no he parat.
Sí. Clar, suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions, sí, no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que s'interessen per moltes coses, no?
Sí,
que
sí,
són curioses. A veure, amb el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida a emergències mèdiques. I això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, un mes en més, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica, mm-hmm, de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord. Està relacionada una cosa amb l'altra.
No, jo exerço d'advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord, d'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge,
sí,
que volia dedicar-se a això?
Sí, això sí, sí, sempre, de sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, ella, bueno, no em va influenciar, però a ella li agrada molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser ho altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove com a cameller, amb 16 anys, sí, 16-17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falten, sí, les emergències. Per mi, jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, haguessin sigut adequades, pues, jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt... I jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no m'hagués... que no hagués tingut, pues, bueno, la sensació de tristor que tinc ara. Sí,
mm-hmm,
sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara, que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, en diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat a la meva vida. Vaig tenir un moment molt complicat perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però va haver un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor, i per mi m'agraden les emergències, no? I, però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, sí, estic content. Sí, sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí... deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè, anirà genial i és, la veritat, és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell. Així que hi hagi gent amb vocació és el més important. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos, metge jubilat, però que continua al peu del canó i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada. Gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè l'Hospital del Futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. Amb nosaltres tenim avui, perquè ens parli sobre aquest tema, el Juli Climent, que és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Aixo. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en aquest cas, podem dir que la tecnologia tindrà un paper clau, no?, en el disseny dels hospitals del futur.
Sí, i tant. Al final no se podrà concebir l'atenció sanitària sense tecnologia, perquè al cap i a la fi el que fa és potenciar molt més la capacitat professional que ja tenen tots els actors del sector sanitari.
Mm-hmm. Clar, en quin moment ens entra al cap, no?, o com podem pensar i preveure de que l'Hospital del Futur serà sense pacients? Com pot ser això possible?
Bueno, a veure, normalment quan es diu sense pacients és més a l'Hospital del Futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important, no? Al final, el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies com l'Internet of Things, que són els devices que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment. Doncs hi haurà algunes aplicacions que el que faran serà enviar dades a algunes plataformes que, de manera personalitzada, analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors, el que passarà serà que, en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual el que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera. Això que significa que la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers, doncs no serà tan greu i normalment doncs no caldrà una hospitalització tan severa com podria ser a dia d'avui.
Mm-hmm. Clar, això imagino que avançarà fins a tal punt que evitarà també les saturacions als hospitals, als centres de salut, que és una cosa que en aquests moments encara patim moltíssim, no?
Exacte, exacte. Això serà, diguem, del més rellevant, perquè, d'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, a lo millor nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives, que significaran, doncs, que un pacient no arribarà, el que comentava abans, no? Aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Mm-hmm. Clar, vosaltres mateixos dieu que en lloc del pacient anar a l'hospital, serà l'hospital el que arribi fins al pacient, no? Sí que és cert que la transformació digital en la indústria sanitària és imparable. Cada cop estem veient més avenços, no? Més coses a favor, no? Per tal de poc a poc anar curant malalties. Però és cert que això també pot crear una mica d'inseguretat. Pot ser que, per exemple, hi hagi més errors a l'hora de saber si un pacient realment està bé o no?
Doncs, home, sí que és veritat que pot causar inseguretat en determinades persones perquè no és tan directe ni tan material com tindre una persona davant. I això és evident i s'ha d'entendre totes aquestes inquietuds i preocupacions que puguen haver-hi. I respecte al tema de si encerta menys o si encerta més, cal tindre en consideració que normalment quan s'entrenen aquests sistemes, no, és de la mateixa manera que quan s'estudia un fàrmac o quan es fa un estudi. Normalment hi ha, doncs, uns falsos positius i uns falsos negatius, no? Llavors, uh-huh, és millor, o sigui, quan se dissenya una eina d'aquestes, doncs, a lo millor, donar-li un insult a un pacient i dir-li tens alguna cosa i després fer un altre test per a verificar i que no la tinga, que no que se te passi per alt.
Exacte.
Això seria una cosa més greu. Dir-li no et passa res, vés-te'n a casa i després sí que té alguna patologia. Normalment, quan s'entrenen aquests algoritmes, s'intenta que l'error primordial siga el fals positiu, val? En cas de que la màquina siga una miqueta més conservadora del que a lo millor hauria de ser. Llavors, això significarà que donarà a lo millor alguna determinada alerta que, bueno, que en realitat el pacient està bé, no? Pues aquí és l'error que tindrem normalment anirà més per aquest estil, que intentarem solucionar, evidentment, sempre és una cosa que a un professional de la salut no li agrada tindre alertes falses, això és evident. Però mm-hmm, en la mesura del possible, sempre quan hi hagi un error, normalment serà no tant que ens ha passat desapercebut una patologia, sinó que a lo millor hem sigut massa curosos i hem dit, ves al metge, i a lo millor doncs, una persona estava sana, i no calia en aquell moment.
Mm-hmm. I també pensant en el fet del món laboral en si, no? Des del punt de vista laboral, clar, l'hospital no podrà tenir només metges, no? Sinó que també haurà de tenir gent especialitzada, professionals, en aquest cas, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit digital, tecnològic, és així, no?
Correcte. Al final, hem de tenir en consideració, ara estem en el que s'anomena la quarta revolució industrial, val? I en cada revolució industrial sempre hi ha hagut unes tecnologies i unes matèries primes que són les que han fet, bueno, doncs avançar, canviar de paradigma. I ara, que ningú s'equivoqui, són les dades. Ara és la gran quantitat de dades que tenim i la capacitat d'anàlisi d'elles el que farà que, bueno, apareguin cada vegada productes millors, incloent també el mercat de la salut, i això significarà que cada vegada cal gent més especialitzada en anàlisi de dades, cada gent que sàpiga de això, totes les tecnologies que acompanyen a la dada, des de portar-la del pacient a l'hospital fins a analitzar-la i fer un bon ús d'ella.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades parlem, en aquest cas, de la gent gran, no? Que té moltes més dificultats que no pas la població més jove a l'hora de fer algun tràmit digital, per telèfon, amb l'ordinador. I amb aquesta teleassistència o telemedicina, no? com dieu, també pot sorgir aquest problema, no? Es farà, per exemple, per la gent gran alguna atenció especialitzada? Se'ls hi facilitarà d'alguna manera el procés?
Clar, correcte, sí. Al final ens trobem en la paradoxa de que la gent que més atenció necessita i que millor li vindrien aquestes eines són la gent que està més desconnectada, diguem, d'alguna manera del món digital. Uh-huh. Però que allà a la fi les persones grans són les majors usuàries del sistema de salut. Però sí que és cert que se fan esforços a nivell de... El primer de tots és a nivell cultural. És pues, una miqueta ensenyar, i també de cara a quan nosaltres estem dissenyant una eina i fent una eina i desenvolupant-la, pensant en aquest tipus de gent que no té tanta facilitat per utilitzar-les. Llavors, no hem d'excloure a ningú. Això és el que s'anomena la bretxa digital aquesta, no?
Exacte.
Hem d'intentar incloure a tothom dins de totes aquestes tecnologies, perquè al cap i a la fi el que faran serà una millora de vida fonamental per a ells. De totes formes, nosaltres també sabem, els que estem dins del sector, que això no és una càrrega de velocitat, sinó de fons. Llavors, estarem intentant posar totes les pedres necessàries en el camí perquè ningú es vegi exclòs i que cada vegada més gent pugui confiar en aquestes eines digitals i estar segura amb les seves dades.
Mm-hmm. Doncs, Juli Climent, director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com serà aquest hospital del futur sense pacients, no? Que ja de per si crida l'atenció. El futur està més a prop que mai, cada dia ens adonem d'això amb totes les coses que van sortint. Així que moltíssimes gràcies i tant de bo sigui cap a algú millor, cap a bé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I avui ens volem preguntar com hauria de ser el metge del futur. Això arran d'un estudi pioner de l'Hospital del Mar i de la Universitat Pompeu Fabra sobre aquests pensaments i aquestes demandes de la ciutadania. En parlem sobre el tema amb el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ramon Masclans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'estudi el que ve a explicar és que la ciutadania vol metges que siguin més humans i amb una visió integral del pacient. Com es tradueixen aquestes demandes en canvis en concrets en el currículum, per exemple, del grau de Medicina de la universitat?
Sí, a veure, primer, per emmarcar el tema, el grau de Medicina és un grau regulat, és a dir, hi ha unes competències que les metgesses i metges de l'estat espanyol han de tenir, i els de la Unió Europea, i per tant no és que puguem fer un currículum nou a la carta, no? Però sí és veritat que com arribem a assolir aquestes competències, o si creiem que hi ha més competències que poden assumir, això sí que hi ha una llibertat, i per això evidentment els estudis no són els mateixos els d'una universitat amb una facultat de medicina que d'una altra.
Uh-huh.
Aquí és on nosaltres tenim ara un currículum nou i volíem veure arrel d'experiència que ja té de preguntar a la ciutadania sobre diversos temes a l'Hospital del Mar, si això en docència i concretament en el grau de la Pompeu, ara que som Hospital Universitari de la Pompeu, d'alguna manera anàvem alineats o podia haver-hi algú que ens cridés l'atenció i poder encarrilar-ho cap a una altra línia. I aquí és on, clar, si no preguntes, no saps. I moltes vegades donem per fet coses, perquè nosaltres també som malalts, i per tant també tenim les nostres experiències, però sempre estan molt esbiaixades. I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer aquest estudi, i és cert, et resumis molt bé, que els dos grans eixos que ens diu la ciutadania és: volem que qui ens atengui sigui el millor metge possible, per tant volem un metge molt ben format a nivell tècnic i actualitzat, però al mateix temps el que volem és que sigui també humà i empàtic, no? I que tingui una visió integral de mi com a persona, no? I aquí és on després el que hem fet és mirar tots els punts, que són llargs, són molts, i en la facultat el que hem fet és revisar en quins punts ja ho teníem cobert en el grau i en quins punts podíem reforçar-ho, bé sigui amb una optativa, bé sigui insistint en algunes assignatures que ja existeixen, reforçant alguna cosa que igual fèiem una mica en paral·lel, no? Aquí és on hem pogut constatar que és cert que gran part del que ens demana la societat el grau ja ho té cobert, Però hi ha alguns aspectes que sí que o no tocàvem i que, per tant, farem alguna assignatura optativa o hem de reforçar en alguna de les assignatures que ja tenim.
Clar. Ara, normalment, no? Bueno, els metges ja estan treballant en el sector i això, majoritàriament, no? Ja no es pot canviar massa, però els que estudien encara, no? Sí que suposo que deuen ser força conscients de què és el que volen doncs, els ciutadans, no? Fins i tot ells com a persones, no? Perquè, com has comentat abans, nosaltres també som malalts, no? Vosaltres igual, i al final suposo que també volen saber què és el que vol el pacient, no? Per tal d'ells poder-ho aconseguir i complir d'aquesta manera. Com es prepara, per exemple, la universitat per integrar diferents disciplines en els estudis de medicina, com per exemple el que deies, no? De ser un bon metge, tenir la part humana, alhora també estar doncs, actualitzat amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè contínuament també veiem nous canvis, noves incorporacions, no, per millorar doncs, alguns tractaments. Suposo que tot això es deu tenir en compte i les noves generacions deuen créixer ja amb això implantat, no, podem dir. Vull dir, cada cop tothom està molt més actualitzat, cada cop tothom està també doncs, molt més conscienciat de com haurien de ser el tracte cap a la persona. I suposo que s'ha notat aquest canvi de generació també d'un temps cap aquí, no?
Sí, el que passa que a vegades hi ha com una dicotomia de si el metge ha de ser humà o ha d'estar molt ben preparat tècnicament. I pensem que no són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que es fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat. Preparat vol dir no només amb noves tecnologies, sinó amb el tipus de pacient que també ha canviat. I a la vegada saber que no és un robot i, per tant, la tècnica moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa i, sobretot, també guanyar en seguretat i en fiabilitat, però també en temps per poder-ho destinar, doncs, això, a escoltar el pacient, a donar-li la mà, mirar-li la cara, mirar-li els ulls, i no estar mirant només una pantalla. Per tant, no és per separat. Llavors, per exemple, nosaltres, la intel·ligència artificial és algo que érem conscients de que no la tocàvem al currículum, i és algo que ja li donàvem voltes, i ara veient que una de les coses que ens diu aquest estudi és que volen que el metge doncs, estigui preparat amb intel·ligència artificial i amb les noves tecnologies. Llavors, doncs, reforçarem el missatge de quin paper pot tenir intel·ligència artificial a diverses assignatures i farem una optativa de on es toqui el tema de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Però, per exemple, també ens diuen que el metge està preparat amb que cada vegada hi haurà més pacients sèniors, és a dir, la població clar, s'està fent més gran i, per tant, hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica? No, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran, i població gran vol dir que té més malalties de base i que a vegades, quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil. Per tant, això ho tenim cobert. També, i més amb la pandèmia i amb la possibilitat d'accidents múltiples o de catàstrofes naturals o no naturals, com la que lamentablement hem viscut darrerament a València, ens demanen que els metges estiguin preparats per situacions d'estrès, que sàpiguen prioritzar, i nosaltres també tenim en el nostre grau una assignatura sobre patologia crítica a l'últim curs del grau. Per tant, això ho tenim cobert i volem reforçar-ho, i això ja ho teníem previst així, de que facin pràctiques al servei d'emergències mèdiques, per tant, vegin el que és la medicina hospitalària, roten per urgències, per tant, tot això pensem que ho tenim ben cobert. Però també ens demanen que el metge surti preparat per gestionar els errors mèdics que poden haver. Això no vol dir que hi hagi mala praxi, és a dir, són conceptes diferents. Nosaltres això ho tocàvem en el grau, però era algú optatiu, per entendre'ns, no? Opcional. I això sí que, doncs, ara posarem unes càpsules de reforç obligatòries en el rotatori, que just abans de que acabi l'estudiant de medicina, doncs, estigui format en quan es detecta que hi ha un error, com s'ha d'explicar a la família i entomar-lo que el pacient vegi transparència, no? Que no que t'amagues quan alguna cosa no s'ha fet d'una forma que acabi amb un error, no?
Uh-huh.
Després, els pacients estan contents que el metge estigui format en recerca i que es pregunti el perquè de les coses i tingui curiositat científica. Això al nostre grau hi entra de ple perquè tenim un treball de fi de grau que es fa en tots els graus de medicina, que en el nostre cas ocupa més de dos cursos i que pot ser un treball de recerca molt bàsica, de fer contestant una pregunta sobre algo a nivell de laboratori, o pot ser clínica, i pot ser clínica en l'àmbit de l'hospital o en l'àmbit de la primària. En salut mental també ens demanen molt que hi hagi un reforç en salut mental. Això nosaltres ja tenim, a part de les assignatures del grau que toquen en aquest àmbit, en el rotatori també fem simulació sobre algun problema de trastorn mental en forma d'actors, i això també és una forma de reforçar just abans que acabin el grau temes de salut mental que cada vegada són més prevalents, no? Tot això des del punt de vista de capacitació del metge. Després vindria la visió aquesta més holística, més global, no de que tinc un problema al pulmó i només pensen en el meu pulmó, perquè a la vegada doncs puc tenir un problema amb altres bandes, amb altres òrgans o sistemes, i a més això em genera una ansietat i per tant el metge ha de ser conscient de tot.
Clar.
No? I això, d'alguna manera, el nostre grau ha sortit una mica de l'hospitalcentrisme, que fins ara tenen molts graus de medicina, i ens hem obert més cap a la primària, i una primària més transversal durant tot el grau. És a dir, els nostres estudiants trepitgen l'hospital ja a primer i durant tota la carrera.
Clar, això és important, també.
Trepitgen primària, des de primer.
Mm-hmm.
Sí, nosaltres vam valorar molt si tenia a haver-hi una assignatura de primària, i segurament tindrem una optativa de primària on se'ls explicarà com funciona el model de primària a casa nostra, però ens interessa més que quan s'expliqui la classe d'asma respiratori ho expliqui un especialista en aparell respiratori, però també un metge de primària, que és el que veu molts malalts d'asma, no? I per tant, a totes les assignatures, la primària, hi ha una certa impregnació, i els estudiants van rotant durant tots els cursos en algun moment per primària. I a més intentem que sempre sigui amb el mateix metge de primària, no? Perquè s'hi estableixi com una mentoria, i que l'estudiant se senti d'alguna manera molt proper per veure precisament aquesta visió integral que això és molt més fàcil veure des de primària que veure des de l'hospitalària, no?
Uh-huh.
Però també potenciem molt el treball en equip, fem, és un grau que fem molta simulació, però fem algunes sessions de simulació que anomenem interprofessionals, on davant d'un cas amb una aula de simulació, en lloc d'haver-hi tres estudiants de medicina, doncs hi ha un estudiant de medicina, un estudiant d'infermeria i un estudiant de formació professional sanitària. Que aquesta és la realitat que es trobaran a l'hospital. És a dir, l'hospital, és veritat que està rodejat de companys, i el treball en equip entre companys, metgesses i metges, és molt important, però també estàs treballant amb infermeria, amb TKs, i evidentment amb literers, amb personal administratiu, i entendre que tothom és important, i quan falla una de les peces, el rellotge deixa funcionar, això ho treballem molt, no? I això pensem que és important. Demanen això, que també potenciem molt el tracte empàtic. Tenim una assignatura optativa que en fem doble edició cada curs sobre humanisme i medicina, a part de l'assignatura obligatòria de relació metge-pacient. I el que reforçarem al rotatori és algo que ens han demanat molt i que tenen raó, i que moltes vegades no hi pensem, i és que el metge parli clar. És a dir, no parlem amb altres companys de professió, i per tant el llenguatge que hem d'utilitzar és un llenguatge que l'entenguin.
Exacte.
I a més, no només hem de parlar clar perquè ens entenguin, i això també vol dir destinar-hi temps, vol dir que el pacient està nerviós, perquè quan estàs davant d'un metge que el síndrome de la bata blanca ja genera nervis. Per tant, hem de posar al lloc del pacient que està nerviós i que, per tant, o li expliques molt clar i resumit el que té, o sortirà encara més nerviós i sense haver entès res, no?
Uh-huh.
I això sí que ens van insistir molt, i també en farem un reforç al rotatori de llenguatge que han utilitzat quan sortim de la facultat.
De fet, amb tot això, Joan Ramon...
Bàsicament, eh?
Exacte. El que ens mostra tot això que esteu començant, bueno, o que ja porteu també implantat en aquests estudis, és aquesta part humana de la que parlàvem, no? que al final doncs, es tenen moltes, doncs, molts punts de vista en compte, no? Per exemple, això que parlaves de la gent més gran, que cada vegada és més gran, o per exemple això últim que comentaves, no? A part també d'aquesta assignatura que podem dir, no? On s'analitzen els errors que es poden cometre, no? Perquè, clar, no parlem només de mala praxis, no? Que això ja seria doncs, una mica més greu, sinó d'errors mèdics que al final, com una carrera més qualsevol, s'aprèn. I també és important doncs, tenir això en compte des d'un principi i tocar, com comentaves, l'hospital i tot de primera mà des d'un inici, no? Que és ja quan comencin a posar-se en marxa, tenint en compte ara també doncs, situacions de risc com les que hem estat vivint amb això de València, i que siguin conscients des d'un principi sense perdre aquesta part humana que parlàvem així. Que t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat doncs tot això, no? Tant, de manera tan completa com ho has fet, aquesta radiografia de com hauria de ser el metge del futur i els metges que esteu també doncs ara formant, perquè d'aquí uns anys puguin ser els del futur i siguin de la millor manera possible. Així que moltíssimes gràcies.
Exacte.
Per explicar-nos-ho.
No, gràcies per l'interès.
I tant de bo així sigui.
Qualsevol cosa ja ho sabeu.
Merci, igualment.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Continuem d'aquí no res per parlar amb la remera Victoria Cid. Parlem de la seva història després de deixar l'esport d'elit per una depressió.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos.
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad.
And the winner is...
¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
¡Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva! ¡El número uno del deporte!
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho, por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Va haver de deixar l'esport d'elit per una depressió i ara ha escrit un llibre per acompanyar els qui es puguin trobar en la seva mateixa situació. La seva història us apassionarà. I ara volem parlar amb la Victòria Cid, que ha escrit un llibre, es diu Simplement jo, la meva victòria contra la depressió. És el que la remera ampostina Victòria Cid explica de primera mà en el llibre, doncs, el seu trajecte pels camins de la depressió i l'ansietat que la van obligar a abandonar l'esport professional. Ella ens explica en el llibre com ho va viure, com va haver de paralitzar, doncs, aquesta carrera professional, i avui també la tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui la seva història. Victòria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo, abans de res, que deu haver sigut molt complicat, no?, quan ja ets deportista professional, deixar la teva carrera i que sigui per un problema realment de salut, no?
Sí, a veure, va ser un cop molt dur, perquè jo al principi, quan me van diagnosticar la depressió, jo vaig parlar amb la psiquiatra i jo volia continuar, no? Volia portar endavant tant la carrera esportiva com la carrera científica, que jo estava estudiant la biotecnologia, i, a més, no? Conviure en la depressió. Sí que és veritat que la psiquiatra de Victòria, jo ho veig una mica complicat, però si tu és el que vols, doncs ho provem, endavant. I realment només vaig durar un any podent combinar tots aquests tres elements, no?, que ja són complicats de per si sols, imagina't en combinació. I bé, va ser quan al Campionat d'Europa jo vaig tenir un atac de pànic i allà els entrenadors me van dir: Victòria, hauries de deixar-te el rem i posar-te bé, curar-te, i una vegada estigues curada ja, pues, si vols, pots tornar. Va ser un cop molt, molt dur, no?, perquè al final va ser com, bueno, estic lluitant per anar a la repesca olímpica i classificar un vot per als Jocs Olímpics a, vale, tornar a casa, jo perquè vaig tornar al poble, i fes com vida sedentària, pues, feia esport, però no, com vaig haver de rebaixar-me molt el nivell. Però bueno, al final ho vaig aconseguir-ho i gràcies a això me vaig curar.
Mm-hmm. Tot això va passar al maig del 2021, no? A més, ets molt jove, no? Quants anys tens?
Jo ara tinc 27 anys i quan això va passar, pues, 4 menos, pues 23, si no m'equivoco, sí, 23 anys. Sí,
i en, final... en un moment molt important de la teva carrera com a esportista, no?
Sí, 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 era el moment en què, bueno, pues jo ja portava 8 anys entrenant a alt nivell i jo continuava i el meu objectiu sempre havia sigut anar a uns Jocs Olímpics i era el moment en què jo ja tenia el suficientment nivell, pues, per fer una embarcació i l'estàvem fent i l'estàvem entrenant i teníem opcions per anar a la repesca olímpica per provar, no?, a veure si es podia classificar l'embarcació o no. Però bueno, al final sí que vaig fer un reset i me'n vaig adonar, no?, que jo no estava bé i que no hagués pogut fer res, encara ni anar a la repesca ni a cap lloc, perquè jo no estava bé. Aleshores jo no podia donar el meu 100%. Per tant, temps més tard me'n vaig adonar que era el millor que hagués pogut fer.
I com va ser? Com vas arribar fins a aquell punt? Per algun motiu en especial et passava alguna cosa a nivell personal, per exemple, o va ser sense motiu que et vas adonar que tenies un problema en aquell moment de salut mental i que no estaves bé? Va ser per alguna raó o no?
Bueno, jo és que la depressió me surt a l'arrel de diverses experiències que vaig tenir quan era més petita, no?, als 15, 14 anys, però experiències que tothom pot viure, que això és el que recalco el llibre, no?, que no t'ha passat algo supergreu per a tu tenir depressió, sinó són... Clar. Pedres que vas carregant en esta motxilla que no les resols i coses quotidianes i que al final, pues, esta motxilla jo la tenia molt carregada de molts anys de ser una persona que no expressava molt els meus sentiments, que no demanava mai ajuda, que jo creia que era capaç de fer-ho tot i realment no és així. Aleshores, al cap de, pues, ja et dic, als 14 anys, que és quan passen aquestes diverses coses, i me diagnostiquen la depressió quan tinc 22 anys, doncs imagina't, no?, 7 anys carregant pedres en aquesta motxilla que al final va acabar petant. Mm-hmm. Jo crec que el Covid, no?, perquè quan me la van diagnosticar va ser el Covid, jo crec que va ajudar a que sortís, no?, perquè tothom, doncs, pues estarem molt més sensibles.
Vam haver de parar.
Sí, no? I al final pues, a casa va acabar sortint i sí, pues bueno, al final pues... Però bueno, no va ser algo... una situació de catastròfica que va causar, no, ja era com un procés que s'estava quallant i al final pues, va acabar sortint.
Clar. I d'aquí la necessitat, no?, potser de ser conscient, no?, de parar, de... Mira, al final gràcies a això et vas conèixer tu mateixa, vas saber parar, i perquè potser si no ho haguessis fet, no?, s'hagués fet molt, molt pitjor, no?, aquesta bola, no?, s'hagués anat fent cada cop més gran i no haguessis, doncs, potser tingut més endavant el valor de parar com ho vas fer. En algun moment has pensat, ostres, hauria d'haver seguit, hauria d'haver sabut fer les dues coses, per exemple, alhora, curar-me i seguir amb l'esport, o sempre has tingut clar de que vas prendre la decisió correcta?
No, això sempre ho he tingut claríssim. La decisió que vaig prendre era la correcta. Era impossible portar la vida que portava, estudiant, entrenant més la depressió i curar-me. No, és que només me feia falta posar-me, no?, esta exigència de t'has de curar mentre estàs fent això, no?
Per això, que en aquell moment ho vas fer bé i vas pensar en tu, no?
Recomano.
Clar.
Sí, clar, és que jo, a més, us recomano, quan la gent m'explica que té problemes o veig amics o gent, no?, que diu, és que no estic bé, jo sempre li dic, para, frena una mica, disminuïs, i no et sentis culpable. Ara el que tu necessites és pensar en tu, perquè si no, és que sempre portaràs com un remolc detrás que no et deixarà avançar la vida.
Clar, exacte.
No, les coses, clar, i llavors, el millor que es pot fer quan estàs en un problema de salut mental és parar, pensant tu, si no es pot parar al 100%, perquè clar, jo no vaig deixar d'estudiar, jo vaig tornar al poble però continuava fent les assignatures que jo tenia, i que també és important tenir alguna cosa a fer quan tens depressió, no? Però vaig rebaixar el meu nivell d'estrès, i això és el més important, i és el que ja et dic, en 4-5 mesos jo ja la psiquiatria em deia que ja estava curada de depressió.
Imagina't, vas haver de parar per poder-te situar. Què estaves estudiant en aquell moment?
Biotecnologia. Jo ara soc investigadora de càncer, estic fent el doctorat a Bilbao i bueno, pues en aquell moment estava fent la carrera de biotecnologia.
Així que passem de ramera, no?, a investigadora de càncer, que déu-n'hi-do també, eh?
Sí, és una carrera molt semblant a l'esportista, eh? A mi me recorda molt a quan estava entrenant, però sí, no, jo ja tenia aquests objectius, no? Un objectiu era pues, arribar a uns Jocs Olímpics i l'altre objectiu pues, sempre deia no, curar el càncer. Això cada vegada és més complicat, no? Però bueno, el que és els Jocs Olímpics no l'he pogut assolir, però no sense cap problema, eh? No, jo crec que la meva no havia de ser, no? Perquè jo sempre, arrel de la depressió, intento veure la vida d'una altra manera. I quan una cosa no ha de ser, és que no serà. I la vida farà l'impossible perquè no sigui.
Uh-huh.
Jo crec que el rem... Sí, jo crec que el rem no havia de ser i, per tant, pues, va ser lo impossible perquè me dediqués a la ciència, que és el que estic fent ara, i ara les coses surten.
Tant de bo l'altre sí que sigui, no? Aquesta cura del càncer que dius que és també un dels teus somnis, no?, per poder-lo complir. L'únic que, malauradament, no depèn al 100% de tu, però que estiguis fent aquesta feina i que estiguis contribuint, doncs ja és molt important, no? I realment et donem les gràcies també per això, perquè això és una feina que fas per tots nosaltres, no? Per tu mateixa, per la teva família, per la resta de la societat, i gent com tu, doncs, ha d'estar allà també contribuint i treballant en què això es pugui posar fi, no?, també, aquesta cura del càncer. Clar, Victòria, t'anava a comentar quina relació, perquè dius que són bastant semblants, té la teva feina actual amb la teva feina com a esportista abans, que és el que trobes, no?, que hi ha un punt mig en el qual es troben les dues professions.
Doncs jo crec que és esta carrera de fons, no? Una vida o una carrera esportiva o un esportista professional sempre ha de treballar durant molts, molts anys per aconseguir el seu objectiu, que és els Jocs Olímpics. Ningú arriba al primer any que es dedica i guanya uns Jocs Olímpics. i en la ciència és igual. No arribes el primer any i ja descobreixes la cura del càncer, sinó que són molts, molts anys d'investigacions, no? Bueno, es pot veure ja des de fa molts anys que s'està lluitant contra el càncer i no es troba mai, i és l'aportació de molts investigadors. Mm-hmm. Doncs això és el mateix. Jo ara estic com una formiga, no?, que van treballant a poc a poc, i bueno, i al final doncs aportaré el meu granet d'arena. Però sí, sobretot me recorda en el sentit de ser molt pacient, molt constant, perseverant, i també una mica en les pressions que hi ha, no?, de vols treure, ser el primer de treure una publicació, ser el millor, no? Jo crec que també està això en l'esport.
La disciplina, no?, que hi ha al darrere de les dues coses.
Sí. Sí, això és, sí, la disciplina, sí.
Uh-huh. Ara, com comentaves, ets investigadora oncològica, no? També el fet d'haver tingut aquesta depressió et fa, doncs, ser millor a la teva feina, segurament, i veure també l'esport des d'una altra perspectiva. Si mires enrere, no?, suposo que estaràs molt orgullosa, no?, perquè ho hauries d'estar, de la teva valentia en aquell moment, no?, d'abandonar l'esport professional i de dedicar-te, doncs, a curar-te tu, no?, per salut. Però és molt important, suposo, també, no?, a l'hora de relacionar-te amb els teus companys, no?, esportistes també, normalitzar aquesta necessitat de cuidar la salut mental. No sé si has pogut també veure altres casos semblants al teu i que potser no han sigut capaços de parar o de que han parat potser una mica tard. En aquest cas, a tu t'han reconegut el fet aquest de ser un exemple també pels altres esportistes que passen pel mateix que tu?
Pues, mira, si et soc sincera, no he tingut mai l'oportunitat de conèixer un esportista, no? Que m'ha dit, mira, jo he estat al mateix moment i no vaig parar i me vaig equivocar, o al revés, em vaig parar i també em va passar igual que tu, o el que sigui. Mm-hmm. Per això la idea del llibre, no?, de que si ho miressin dins de l'esport i intentes buscar un referent, vale?, que jo tampoc me crec referent, però intentes buscar algú que, ostres, també l'he passat, no, segur que ha passat, però no el trobes perquè no s'ha exposat o no s'ha volgut exposar, que això és lliurement, però no sap, no? Jo coneixo només el cas una mica d'Iniesta, que també va patir una depressió quan estava al Mundial, però poc se va parlar, no? I gent que és tan influent i que té tantes capacitats per ajudar, no? Perquè tots els futbolistes o aquests esportistes més famosos, que jo sempre dic, ostres, és que si sortiguessin a la tele dient, mira, tinc una depressió, ansietat, necessito retirar-me per posar-me bé, jo crec que això ajudaria molt a la societat. Clar. Aleshores, jo no m'he trobat mai en cap esportista que m'ho hagi dit, i això també és... Jo també ho vaig veure quan jo vaig patir la depressió, que me vaig sentir molt sola en aquest sentit, no? Dius, ostres, jo tinc això, ningú... no tinc cap referent a qui li pugui preguntar, demanar ajuda, què he de fer. Jo vaig tirar endavant sola, i per això el llibre, no? Perquè jo vaig dir, ostres, la societat necessita algú que expliqui com és una depressió, com se viu una depressió, què pensa, com se pensa, no? No és un llibre d'autoajuda, ni molt menys, perquè jo me considero una persona com qualsevol altra, no som ningú més. Però que tinguin aquest exemple de, vale, doncs, si penso això pot ser causa de depressió, si penso així pot ser tinc ansietat, que veien que un altre esportista digui, ostres, aquest esportista va passar, es va retirar, no? Com tu bé has dit. Per tant, jo crec que jo mateixa me'n vaig donar compte que no hi havia ningú, perquè jo en cap moment m'hi he trobat a ningú que m'ho digui, i per això també el llibre.
És fort, no?, impacta que realment no coneguis a ningú o no hagis tingut cap referent en aquest aspecte, no?, i que t'hagis sentit sola, com dius, no?, a l'hora de prendre aquesta decisió. Per això, amb el teu llibre, no?, si algú torna a passar, doncs, per aquest procés, en aquest cas sí que tindrà un llibre al qual agafar-se, no?, i en tot cas, doncs, també el teu exemple i la teva conscienciació sobre aquest tema, no?, de que qualsevol esportista també pot passar per una situació d'aquesta magnitud, no?, i curar-se, no?, perquè al final, mira, tu t'has curat, ara ja estàs bé, no?, estàs recuperada.
Sí, jo ara... Bé, he de dir que quan tens una depressió no és com me trenco la cama i ja se m'ha curat la cama, no? Ese també és un dels problemes de salut mental, no? Quan tens una malaltia de pues, depressió, ansietat, el que sigui, no se sap realment com s'acaba. La gent no té aquesta informació i realment el llibre pues, també dona aquesta informació. Mai curat, jo ara no tinc depressió, però sóc una persona més sensible o puc estar més ara no em surt la paraula, però seria com que sóc més sensible a sofrir-ho, no? Mm-hmm. Per exemple, quan estic en moments de molta pressió o molt d'estrès a la feina, pues, tinc més tendència a ser més depressiva o tinc més predisposició a tindre atacs d'ansietat, no? I això la gent tampoc se sap. Vull dir, la gent se pensa que, ah, no, jo no tinc depressió, ja me puc oblidar de mi, ja ho he passat. No. És un treball que hauràs de portar tota la vida en tu, en treballant, perquè jo continuo anant al psicòleg, me continuo medicant, perquè a més també hi ha un factor genètic que té, que té un factor molt important. Per exemple, la meva mare va tindre una depressió a la meva edat, per tant, jo potser genèticament estic més predisposada a ser una persona més depressiva. I per tant, no em puc deixar la medicació. Vam intentar-ho just aquest any. La psiquiatra m'ha dit, ara estàs molt bé, a veure si podem deixar la medicació. Vam començar-ho i al cap d'un mes que m'havia deixat les pastilles, pues, tornava a estar com una mica en ansietat, saps? Pensant més malament, més negativament. I ella m'ha dit, bueno, pues, no passa res. Jo sempre ho dic que és com els diabètics, no?
Clar.
Que s'han de prendre la insulina perquè la necessiten, doncs pues nosaltres ens hem de prendre aquesta pastilla per un neurotransmissor i no passa res.
I t'anava...
S'ha de normalitzar.
Sí. Clar, exacte, normalitzar-ho, no? Que això és l'important també. T'anava a comentar, Victòria, en quin moment et vas començar a adonar que tenies depressió? Què és el que començaves a sentir? Perquè segurament molts esportistes estan tan ficats a la seva carrera, en els pròxims reptes, no?, que han d'assolir, i potser no es paren a pensar que realment pot ser que comencin a estar malament. Quins pensaments tenies tu o quines sensacions vas començar a tenir tu que després van començar a ser cada cop més greus per adonar-te de que te paties una depressió?
Pues jo me'n vaig adonar, vale? I no vaig ser jo mateixa que me'n vaig adonar, eh? Van ser els meus pares, perquè un dia estava entrenant a casa, va ser el dia zero, i vaig tenir un atac d'ansietat i vaig dir una frase, no?, que és la de... Tinc la sensació de que sortiria corrents, però no sabria on anar. No, ja si tens aquesta sensació, que molta gent l'ha tingut, és perquè hi ha algo que ja no està bé, ¿vale? Ja no és... No, pot ser que no sigui depressió, però hi ha algo que ja estàs començant a ansietat, més tristesa de lo normal, etc. Aleshores, jo vaig formular aquesta frase i el meu pare, arrel de la meva mare, de la depressió de la meva mare, va dir que això ho he viscut.
Clar.
Llavors vam començar a parlar amb els metges i va ser quan m'han diagnosticat. Jo realment me'n vaig ser conscient més tard, ¿vale? Ja quan me van dir, vale, tens depressió, però va ser més tard, jo no era conscient. Llavors, quan ja vaig ser conscient, vaig tirar cap enrere i vaig dir, ostres, clar, jo pensava que me volia morir, no? I pensar que et vols morir no és normal. No ho hem de normalitzar, això. Pensar que ets una merda, però no pensar només una vegada, sinó tenir aquests pensaments recurrentment. Jo, per exemple, el llibre ho explico, no?, i faig aquesta metàfora de l'àngel i el dimoni, i quan tens un problema de salut mental és el dimoni, aquests pensaments negatius tenen moltíssima força i et governen, no? I quan ja està aquest govern, està com dictadura d'aquests pensaments negatius, és quan hi ha un problema. Aleshores, si un esportista o qualsevol persona pensa d'aquesta forma negativament, que sóc una merda, no val per a res, només vull dormir, no em despertaria, o que t'estàs atacant contínuament a tu mateix, hi ha algo allí que no està bé.
Mm-hmm.
Per tant, jo sempre recomano que si un mateix ho reconeix, que ojalà, perquè jo, per exemple, no vaig ser capaç,
sí,
que demani ajuda.
Mm-hmm.
No? A un psicòleg, psiquiatre, o amic, o pare, o familiar, el que sigui.
La teva família, com ja ho havia viscut, van saber identificar-ho ràpidament, no? I gràcies a ells doncs vas poder agafar-ho en el primer esglaó, podem dir, no, de la malaltia, i identificar-ho ràpidament, però hi ha molts altres que no, com tu deies, no? Per això segur que tant el llibre com la teva història, ara, si l'escolten, sabran identificar-ho ràpidament. Si mires el futur, a part de la cura del càncer, que ojalà sigui així, t'agradaria tornar en algun moment a practicar l'esport? O ja has tancat definitivament la porta?
Pues mira, malauradament, jo l'esport, diguéssim, jo no me'l vaig deixar al 100% per la depressió. Jo me'l vaig deixar al 100% perquè vaig tindre una lesió física. Me van operar. O sigui, quan jo no ho vaig deixar per la depressió i torno perquè vaig tornar a remar, pues al cap d'un mes me van sortir dos hèrnies discals i vaig deixar de caminar i me van operar, no? I a partir d'allí la doctora me diu, Victòria, diu, si tu vols caminar als 40 anys i no estàs, saps? Diu, t'hauries de deixar l'esport del rendiment. Diu, no pots, diu, així, que a més és superdolorós.
Clar.
I allí va ser el moment de dir, vale, pues mira, el cos no ha aguantat, per tant, me'n vaig cap a la carrera científica. Jo al rem, en este cas, li tinc molt de carinyo, a més tinc a la meva germana, que és, diguéssim, la famosa, no?, la que ha anat als 3 Jocs Olímpics.
Ah, sí? Ho ha aconseguit ella, no?
Sí, aleshores jo ho visc arrel d'ella, ella ho estic vivint i sempre el rem lo tinc una estima, però sí que és veritat que a l'esport del rendiment li tinc una mica de no d'odi, sinó que el tinc com apartat, no ha pogut ser. Tinc les meues idees sobre l'esport del rendiment i bé, no hi tornaria en este nivell que va. Jo esport sí que continuo fent, però no en este nivell, ni molt menys. A més, és que és impossible fer-ho al mateix moment que una carrera científica, ja ho dic.
Ja. Sí, sí,
en algun moment hagués tingut que triar.
Clar. I sobretot, doncs, després de la lesió, no?, i a sobre, doncs, juntar-se també una cosa amb l'altra. Victòria, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, per presentar aquest llibre, no?, Simplement jo, la meva victòria contra la depressió, no?, que ja l'has guanyada, encara que hagis de fer aquest seguiment de per vida, perquè serveixes d'exemple per tots els esportistes i en general, doncs, per tota la societat, no?, que molts cops encara està una mica invisibilitzada aquesta malaltia i en tots els àmbits de feina, no?, és encara, doncs, molt freqüent i molts cops no es prenen les decisions que tu vas prendre en el seu moment. Moltes gràcies, que vagi molt bé, que continuïs treballant moltíssim, no?, amb aquest objectiu que segur que sí que el tiraràs endavant i tant de bo, doncs, pel bé de tots es pugui algun dia aconseguir. I doncs endavant amb tot i sempre, doncs, amb aquesta vista posada cap a la depressió i lluitant contra ella. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pràcticament un de cada 5 joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudom. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria el normal, no?
Sí, exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% no?, de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'elements per veure quina és l'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o produeix que la reduïn o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Uh-huh. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no?, respecte a la seva qualificació, no?, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que de manera molt resumida, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació. Per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares. No? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front amb el cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de progrés econòmica, d'aquí va en relació precisament al que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar per intentar buscar feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossat en tres grans apartats. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar sobre els impactes, no?, que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació, no? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no?, que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats, no? I, per tant, doncs, anem a apostar per això, no? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions. I després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. I, però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació, que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no?, que tenen doncs, les persones joves, no?, i que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a la presa de decisions. No? Mm-hmm. Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no?, per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no?, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no?, a la demanda de treball i que, per tant, també tingui més probabilitat d'ajustar, no?, la seva formació a les necessitats del mercat de treball.
Mm-hmm. Doncs,
i pel que fan, sí. Ja només per, no, per acabar.
Digues, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la subocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut. No? I, uh-huh. En tot cas, doncs, els qui vulgui conèixer en un detall aquestes recomanacions, doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no?, és bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere, dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no?, aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no?, i en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica. No? En aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. És a dir, el que estem dient és que és una de cada... No? Estem parlant d'un 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit. No? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no?, a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats. No? Per tant, això jo crec que és important dir-ho. No? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són la formació que realment creuen que ja poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinats tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no?, per trobar aquest encaix, no?, i que en tot cas ells prenguin les decisions, no?, perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs potser fer un grau que d'alguna manera doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no?, que s'ajuda a la seva formació és petita i moltes vegades ho desconeixen. No? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè al final aquell jove faci, no?, prengui el camí ajustat, no?, i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no?, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga doncs, les conseqüències, no?, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no?, de les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que El que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere, s'observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en què són que les dones joves es queixen, no, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden, tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bueno, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem doncs que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A reveure. Adéu.
I d'aquí una estona parlem amb la Kiara Doté i del seu nou disc, que ja és tot un èxit.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este verano, respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daikin.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Ocasión
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Rebem aquí al matí del cap de setmana a Kiara, exconcursant d'Operación Triunfo. Estáis escuchando, se ha convertido en una de las artistas más queridas tras su paso por OT, por Operación Triunfo. Tiene a todo un séquito de fans detrás de ella siguiendo sus pasos y el 2025 lo ha comenzado con muy buen pie, ¿no? Estrenando La Última Página, un trabajo que continúa la línea de su primer proyecto de estudio llamado La Libreta Rosa. Hoy tenemos con nosotros a Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, pues muy contenta, la verdad.
Encantados de tenerte aquí con nosotros.
Encantada de estar.
¿Cómo recibes el cariño de la gente? Porque todo el mundo, Kiara, Kiara, que saque nueva música, a ver qué está haciendo, tener mil ojos puestos en ti. ¿Eso cómo se lleva?
Eso está muy guay, yo estoy muy contenta con eso porque al final te motiva a querer hacer más cosas porque es como, la gente quiere más, entonces pues quieres dar más, ¿no? Pero sí, en general muy bien, estoy contenta ahí con los conciertos de la gira que pues... Tenemos que dar mucho de nosotros, entonces estoy a tope, mucha energía.
¿Y por qué La Última Página? ¿Vas a escribir muchas más, seguro?
segurísimo que voy a escribir muchas más, pero de esta libreta en concreto, esta es la última. Porque claro, yo hice mi primer EP que se llama La Libreta Rosa, que pues fueron 6 canciones escritas en la academia, y un poquito que narraban un poquito mi paso por ahí, y era un poquito como un homenaje a mi experiencia en OT. Y diríamos que esta segunda parte, la última página, es la continuación barra final de esa etapa, narrando pues mi vida después y mis los últimos, pues el último año de mi vida desde que salí, y contando eso y nada, con un poquito más de madurez a nivel sonora, a nivel de letras, un poquito todo.
¿Podríamos decir que es la despedida de Kiki y la bienvenida a Kiara?
Sí, me gusta mucho esa analogía, la verdad, me gusta, es muy mona, sí.
Muy mona,
podemos,
¿no?
Podemos darle eso.
¿Y el nombre de Kiki te gusta?
Mira, sinceramente...
¿Cómo salió? Porque de repente era Kiki, Kiki...
En los castings, a mí nunca en mi vida me han llamado Kiki, nunca. Ahora ya me he acostumbrado, ahora ya soy... Ahora una parte de mí siempre va a ser Kiki, pero nunca me han llamado Kiki mis amigas. En plan, yo como que siempre empujé un apodo que nadie nunca como que lo... Yo siempre quería que la gente me llamara Kix, que es como mi apodito. Me lo llamaba mi madre de pequeña... Yo siempre quería que también, como mis amigas tal, y mis amigas a veces me lo llamaban, pero tampoco era algo como muy a menudo. O sea, me lo llamaban, sí, pero no tanto como después me llamaron Kiki. Después entré en los castings de OT, me comenzaron a llamar Kiki, y a partir de ahí, Kiki se quedó.
Ahí,
y todo el mundo me llamaba Kiki. A mí no me encanta Kiki, ahora ya le he cogido mucho aprecio, mucho cariño, pero al principio era como, Kiki, ¿en serio? A esto se me ha reducido a Kiki, a 2 sílabas. Pero... Ahora es como más guay porque como que creo que se diferencia muchísimo quién eres en mi vida dependiendo de cómo me llamas, ¿no? Las personas más cercanas a mí me llaman Kiara. Eso es como... Las personas como realmente que me conocen me llaman Kiara. La gente que me llama Kix, sobre todo en el trabajo, rollo... Todo mi equipo me llama Kix, mi banda me llama Kix, mi...
Wow.
Todo el mundo en el trabajo me llama Kix. Y mis amigas a veces, pero no tanto. Y Kiki es más para la gente...
De OT, ¿no?
Sí.
Bueno,
los de OT
fans
ya,
también,
depende,
¿no?
De quién es, porque claro, mis compañeros de OT hay algunos que ya me llaman Kiara y algunos que me llaman Kiki.
Vaya lío,
ya me he confundido.
Vaya lío. ¿Cómo te llamamos entonces?
Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú quieras. Kiara o Kiki, lo que quieras.
Los más cercanos Kiara, ¿no has dicho?
Sí.
Pues Kiara.
Kiara, perfecto.
Así estamos cerca de ti. A ver, la libreta rosa, ¿tiene este nombre por algo en especial? ¿Qué se escondía detrás de esta libreta? Porque noté, te veíamos escribir mucho en una libreta, ¿no?
Rosa.
No sé si tiene algo que ver.
Claro, es eso. Es la libreta rosa en la que yo escribía, noté. Eso, por y... eso, claro, como al final en esa libreta fue donde yo escribí todas esas canciones que luego salieron.
Claro,
para mí lo más lógico era que se llamara la libreta rosa porque dentro de la libreta rosa están... las canciones, dentro de la libreta rosa física y dentro de la libreta rosa el EP. Entonces, por eso.
Y hay una canción en este disco, en la última página, en la que hablas, se llama El Otro Día, Otro Día.
Sí.
Y hay una... hablas quizás un poco de un momento antes de entrar a OT, ¿eh? Un momento previo, ¿no? En el que te encontrabas quizás un poco perdida, un poco sola, ¿no?
Sí.
Y haces referencia, pues, al antes y el después, ¿no?
Sí, eso... Otro día para mí fue como un momento de no saber exactamente qué estaba pasando en mi vida, de que todo el mundo se había ido, yo me había quedado en Menorca, en mi isla, y todas mis amigas se habían ido a estudiar. De hecho, habían venido a Barcelona, la mayoría, y yo me había quedado ahí porque me estaba preparando para entrar en la Universidad de Música, entonces era como todo un proceso, no tenía que hacer... Yo no era por selectividad ni por nota de bachillerato, era por pruebas de acceso, de que si te sabes todo ese contenido, entras. Entonces yo tuve que quedarme un año estudiando. Me quedé ahí y todo el mundo ya estaba... no estaban. Todo el mundo se había ido, yo me había quedado, estaba estudiando... preparándome y era lo único que tenía, pero seguía yendo a los mismos edificios, a los mismos sitios en los que yo iba con mis amigos y con la gente con la que yo compartía mi vida antes. Entonces como que creaba como un bucle de estar constantemente en el pasado, viviendo el pasado y recordando el pasado, como que eso era lo único que me motivaba por vivir, era como el pasado, y era como, no, tienes que pensar en el presente, pero como el presente no me estaba dando nada fructífero.
Y justo después entras a la academia, ¿no?
Eso, un año más tarde. Porque yo escribí esa canción en diciembre de 2022. Yo entré en noviembre de 2023.
Mira cómo es la vida, ¿eh?
Totalmente.
Cómo es la vida, que a veces tienen que pasar estas cosas para que después entres y mira, tu vida cambie de un día para otro, ¿no? Y también hay una, en la intro de la libreta rosa, justo, en la que escribes todo lo que va pasando en OT, tus propuestas musicales. Hay una intro, ¿no?, en la que pones frases del concurso, sí, frases tuyas del programa. Eso todavía es como lo hace más especial, ¿no? Es un homenaje, homenaje que tú decías.
Para mí la libreta fue un homenaje. Y al para post-OT. Mí, de alguna, exacto, al OT y a la experiencia, porque creo que es una experiencia que te da mucho. Al final, literalmente mi vida cambió de la noche a la mañana gracias a esa experiencia. Entonces para mí era muy importante y muy especial poder darle pues su espacio en mi vida y que se quede ahí grabado en mi discografía en un futuro, que ves eso, eso fue mi primer proyecto, mi proyecto cero, podríamos decir, y fue eso, un homenaje a lo que hizo que mis sueños se hicieran.
¿Y cómo estás con este cambio de vida?
Pues bien, la verdad, estoy bien. Yo es que soy una persona que me gusta estar todo el rato moviéndome para arriba, para abajo, entonces realmente esto es exactamente donde
lo que querías
estar,
¿no?
Tengo que decir que hubo un momento cuando escribí Cómo aprender a volar, que estaba la última canción de la última página, que sí estaba un poquito perdida diciendo, madre mía, mi vida ha cambiado en 2 minutos, ni me he dado cuenta, ahora de repente estoy aquí y no sé cómo gestionar este nuevo trabajo, en plan, ¿qué estoy haciendo? Tengo 20 años, como que todo de repente como era como, ¿what?
Tenías que aterrizar.
Claro, y es algo que es muy difícil hacer cuando tenemos un ritmo tan loco como el que experimentamos las personas, sobre todo que hemos salido del programa, y es que la vida es tan loca, no hay momento para parar. De repente estás, sales, girándote, pero a la vez estás haciendo tu EP, pero a la vez estás con no sé qué, a la vez tal, no sé qué, de repente segundo EP, de repente gira, de repente, y pasan cosas increíbles y es muy difícil asimilarlas.
¿Y has podido disfrutarlas?
Yo creo que sí, y creo que también al final el recuerdo está llevado con muchas fotos. Yo tengo muchas fotos, entonces yo creo que eventualmente como que también podré retroceder y decir, wow, mira lo que ha sido mi vida.
En este espacio corto de tiempo, ¿has tenido realmente la conciencia de que era, o sea, de que es, por ejemplo, ahora hace muy poquito de todo lo que pasó? ¿O tienes, por ejemplo, la perspectiva de que ha pasado mucho tiempo de entonces?
No, es muy raro, porque ¿sabes cuando sientes que algo hace mucho tiempo y a la vez no hace nada?
Por eso.
Esa es la sensación que yo tengo con esto. Rollo, ahora estaba pensando, hoy estaba pensando que cuando yo salí de la academia vine de promo a Barcelona y llevo desde entonces sin hacerlo. Y es como, wow, hace un año. Yo tenía el pelo por aquí. Como que las cosas como
a veces
que
nos
no
pasa esto con el pelo, que decimos, wow, tenía el pelo por aquí y ahora.
Sí, ahora mira.
Con todo lo que.
Tampoco me ha crecido tanto en un año, ¿eh?
Con todo lo que ha pasado. Bueno, algo es algo. Lo tenías por aquí, ¿no?
Lo tenía súper corto.
Pues mira. En la academia por eso lo tenías largo.
Es que lo tenía largo y después me lo cortaron.
Te lo cortaste
ahí.
Ah, vale, me claro, es verdad. Es verdad.
No me lo volveré a cortar nunca.
¿No?
No soy chica pelo corto.
Iba a preguntarte por estos cambios de look que a veces os hacen en el programa.
Me gustó, o sea, no me arrepiento, pero no lo volveré a hacer.
¿Y siempre lo consultan con vosotros?
Claro,
o sea,
por supuesto.
¿Habláis más o menos de lo que os gustaría, de lo que no? ¿Os recomiendan, supongo?
Sí, como que dicen, parece que a ti te
eso
quedaría
es
genial esto. Sí, está súper guay, la verdad. Y yo dije, vale. Y bueno, yo inicialmente dije no me vais a cortar el pelo, pero después lo vi y dije, es que lo tengo fatal, y también creo que me lo
una renovación,
dije, dale, me corto el pelo,
nueva vida, ¿no? Siempre dice nueva vida, nuevo look.
A lo mejor en un tiempo me corto el pelo otra vez. Significa que estoy yendo pasando
por
una crisis.
Yo me lo corté el otro día, de hecho, así que
ay, qué bien. Yo debería cortarme las puntas, ¿eh? No con alas.
Para sanear un poquito, siempre va bien.
Sí.
Siempre has querido ser amiga de tus oyentes, ¿no? Que la gente
me gusta
te tuviera cerquita.
Me gusta que se sientan identificadas conmigo, sí, la verdad.
¿Eso crees que lo has conseguido? Porque hay muchísima gente que te sigue ahora.
Yo creo que la gente se puede llegar a sentir identificada conmigo. Es que yo no soy nada más que otra chica más. Soy una chica más. Simplemente pues tengo una plataforma para poder contar las cosas que nos pasan a todas. Y eso es lo guay.
Y eso eso es importantísimo, además, con muchas niñas pequeñas, ¿no? Que te siguen y que te ven en el día a día. Antes de estar en OT, has pasado por otros programas, ¿no? Y también te habrás llevado experiencias, supongo que aprendizajes, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo esto hasta el día de hoy, ¿no? Que ya te consideras una artista completa.
¿Qué he aprendido? Pues muchas cosas, he aprendido mucho en el último año, pero diría que he aprendido a ser yo misma, supongo, y que eso gusta a la gente. Y nada, he crecido mucho.
Hace unos días empezabas la gira.
Sí.
Eso supongo que te habrá permitido ver lo que hay detrás, ¿no? De la pantalla, lo que hay detrás de cada
es
compra.
Es muy loco ir de gira, claro. Yo hice disco. Gira de septiembre a noviembre, la primera que fue más pequeña, fueron salas más pequeñas, y de repente ahora comenzar esta que es más grande es una locura.
Y ahí puedes ver realmente la gente, ¿no? El recibimiento que te dan. Y eso debe ser impactante también.
Mucho. Impacta, la verdad, porque como que te dicen sold out, pero ¿qué es sold out cuando simplemente
hasta
es una
que
palabra,
no lo ves,
son dos palabras?
¿No?
De repente lo ves y dices, vale, ahí está la gente.
¿Y cómo ha ido?
Ha ido muy bien, la verdad. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy chulo. Tengo muchas ganas de seguir, la verdad. Es mi parte favorita de todo el trabajo. Es la gira.
¿Y qué nos espera de Kiara a partir de ahora en gira, conciertos? ¿Qué podremos
pues nada,
ver de ti?
Última página tour, full a tope, con el roja, con el rojo, con el rosa, y a divertirnos en los escenarios y a cantar las canciones que tenemos aquí.
Sí, mira, ahora hablábamos de moda, ¿no? Y rosa y rojo, antes decían patada en el ojo, pero ahora ya
eso
no.
Eso es mentira.
Ahora
el
ya
rosa
está
y el rojo
de moda a tope otra vez, ¿no?
La mejor combinación, sí.
Antes te comentaba fuera de micro, ¿no? La maravilla que es este formato, un póster para que todo el mundo lo pueda colgar en su habitación, ¿no?
Está guay, sí, si lo quieres. Y después te toca un pin.
Esto es increíble. Y el pin este.
Y el pin, pero el pin puede ser
currado,
el que sea.
A mí me pone bucle aquí.
Claro, por eso hay 6 pines, uno para cada canción del EP, y te puede tocar el que sea. Y que es como sorpresita. Y después puedes coleccionar el resto.
Ah, qué buena idea. Qué buena idea, te lo has currado, ¿eh? ¿Cómo ha sido escoger este formato de disco? Porque
pues,
la libreta es una libreta, pero
la última página... Y con esto fue como, vamos a hacer algo que no sea una libreta. Yo quería que fuera una página, pero una página sin una caja no tiene sentido. En plan, una página sin nada, una página suelta es como, mira, te he escrito una carta. No tiene sentido. Entonces, fue como, vale, esta es la página, ¿no? Y aquí están todas las letras y esta es como la última. Pues los pines para representar el hecho de que cada canción es independiente y que te puede gustar cualquiera y que a ver si te toca tu favorita, porque todo el mundo tendrá una favorita. Pues aquí está el CD, porque el CD evidentemente tiene que estar. Y nada, y el póster, un poquito para tener la caja, y la caja es exactamente la medida correcta para que tú puedas meter
la libreta
rosa. Y así conectamos los dos proyectos, porque al final realmente los dos EPs forman un proyecto entero. Entonces eso es lo guay. Entonces metes la libreta aquí dentro y puedes meter todas las cosas. Si quieres meter entradas de conciertos, cosas tuyas, flores, yo qué sé.
Y se queda un recuerdo para
y se queda
siempre
como
ya.
Una cajita que te recuerda a mí, que es una letra de una canción mía.
Entonces, pues qué guay, que ahora nos encanta tener esto también para recordarnos siempre esta entrevista, ¿no? Esta charla contigo, esta búsqueda del sonido, ¿no? Que parece que ya lo has encontrado, que ya sabes la artista que eres.
Sí, pero a mí me gusta mucho experimentar y ya veremos qué pasa.
Uy, ¿vas a cambiar de estilo o qué?
No, lo que voy es evolucionar. Igual que hemos con la última página dado un paso para arriba, quiero hacer lo mismo.
Mira, aquí pone cómo aprender a volar.
Esa es la última, eso es a propósito.
Así que a partir de ahora vas a aprender a volar,
ya
¿no? Como ya estás haciendo y a fluir con tus estilos, con tus canciones. Y nosotros, como siempre aquí, escuchándote y recibiéndote con los brazos abiertos.
Sí.
Muchísimas
guay,
gracias por haber venido.
Gracias a vosotras.
Y por presentarnos esta maravilla de disco. Gracias. La universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar moltíssima informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament aquesta eliminació d'informació personal quan és obsoleta o que ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres avui ens centrem en el dret a l'oblit oncològic per tal de posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir a una feina o contractar alguns serveis. És cert que hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. Però el novembre del 2022, la Fundació Josep Carreras
va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats van ser completament aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos o moltes traves quan han hagut de sol·licitar productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina. L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, pues em van dir que, bueno, que tenia que anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, pues, que tenia una leucèmia. Llavors vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig haver de passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar a fer-me fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salaris, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de sí, les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo sóc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? Jo sóc un expacient de... Bueno, sóc un pacient encara, jo no tinc l'alta, sóc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que, ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això no ha passat normal, no? Primer preguntava els ingressos i si saps les condicions, li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí, necessito un aval. Des de l'escoltar la paraula càncer ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de... No es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Mm-hmm. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm-hmm. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat, perquè sí, sí, s'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica, un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic, no? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, dos puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs, un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable. I nosaltres ens despedim per avui. Que acabeu de passar un molt bon dissabte. Nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora aquí, al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.